Àrea de comprensió oral de la prova de certificat de nivell B2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Convocatòria de 2019. Tots els àudios els escoltaràs dues vegades amb una pausa entre cada audició perquè assegures les respostes. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta. Exercici 1.
A continuació, escoltaràs un fragment del programa La llanterna màgica sobre històries de l'aviació. Llig els enunciats i completa'ls amb una de les opcions indicades, d'acord amb el contingut de l'enregistrament.
Tens 30 segons per a llegir els enunciats de l'exercici.
I 6 minuts del migdia, els convidem ara a tancar els ulls, parar bé l'orella i alçar el vol, perquè això ens convida durant els pròxims minuts la nostra col·laboradora Anna Moner, que imagina que acaba de plegar a l'estudi, disposada a descobrir-nos, com sempre, noves històries d'aquells que van intentar volar. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
Benvinguda de nou.
I crec que avui vols repassar els èxits, però també les tragèdies dels que van intentar conquerir el cel.
Sí, continuarem fent un repàs d'alguns dels episodis de la història de l'aviació. Hem conegut algunes de les exitoses i divertides experiències dels primers aeronautes, dels primers tripulants de globus aerostàtics, i m'agradaria fer un incís perquè els globus, de fet, van conformar una nova visió de la Terra, que era totalment inesperada. Tothom pensava que revelarien els secrets del cel, però la veritat és que van revelar els secrets de la Terra. Abans mai no s'havien observat els camps, les ciutats, els rius i els boscos des d'esta posició, i la sorpresa va ser extraordinària. I per això avui recordarem una de les tragèdies més mediàtiques de finals del segle XVIII, perquè val la pena fer un poc de memòria i dedicar uns minuts a aquelles persones que ho van sacrificar tot a canvi de satisfer una passió, volar.
Tota la raó, Anna, val la pena. Diuen que s'aprèn més de les errades que dels èxits, i has comentat que van ser tragèdies mediàtiques en el seu moment. Tanmateix, el temps passa i ja no les recordem, o s'han quedat en l'oblit?
Sí. Per tant, nosaltres les recordarem. Però primer cal que ens situem. L'aerostàtica va entrar en un carreró sense eixida després de l'anomenat període heroic. És a dir, després dels primers vols en globus duts a terme entre el 1783 i el 1800. Aquells pioners de l'aeronàutica van continuar volant de forma individual encara que no massa temps. El doctor Jeffries, per exemple, l'home del qual la setmana passada vam contar-les l'anècdota de la botella de brandy i de l'evacuació líquida, mentre travessava el canal de la Mànega des de la costa de Dover, a Anglaterra, va tornar a Boston el 1789 per a exercir de cirurgià. Pilatre, el primer home que va tripular un globus aerostàtic a París, va morir als 31 anys quan també intentava travessar el canal, però enlairant-se des de França.
Parlem, Anna, que ell i el seu acompanyant figuren com les primeres víctimes de la història de l'aviació.
Sí, un succés molt tràgic que va commocionar la comunitat científica i va canviar la percepció pública dels vols en globus arreu d'Europa, perquè Pilatre, com vaig dir fa dues setmanes, s'havia convertit en un heroi nacional jove i sofisticat. D'altra banda, Vincenzo Lunardi, l'italià que va revolucionar Londres, moria a Lisboa el juliol del 1806, sumit en la pobresa. I el 1809, Blanchard va patir un infart després d'un aterratge forçós a Holanda i va morir un any més tard a conseqüència de les greus ferides que va patir.
Quins drames. Per tant, podem dir que la major part dels pioners o dels primers aeronautes de la història no van tindre un final molt feliç, vaja.
No, un final gens feliç. Eren experiències úniques i molt perilloses. Aventures arriscades que moltes vegades atorgaven la fama i la glòria a canvi d'una mort heroica i prematura. Ara bé, malgrat totes les desgràcies que succeïen, van continuar fent-se algunes ascensions de tipus festiu a la ciutat de París. Espectacles com els que oferia Marie, Madeleine, Sophie, Armand de Blanchard, més coneguda com Sophie Blanchard.
O també coneguda com la viuda de Blanchard.
Una dona que es va especialitzar en focs artificials aeris.
12 i 6 minuts del migdia, els convidem ara a tancar els ulls, parar bé l'orella i alçar el vol, perquè això ens convida durant els pròxims minuts la nostra col·laboradora Anna Moner, que imagina que acaba de plegar a l'estudi, disposada a descobrir-nos, com sempre, noves històries d'aquells que van intentar volar. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
Benvinguda de nou.
I crec que avui vols repassar els èxits, però també les tragèdies dels que van intentar conquerir el cel.
Sí, continuarem fent un repàs d'alguns dels episodis de la història de l'aviació. Hem conegut algunes de les exitoses i divertides experiències dels primers aeronautes, dels primers tripulants de globus aerostàtics, i m'agradaria fer un incís, perquè els globus, de fet, van conformar una nova visió de la Terra, que era totalment inesperada. Tothom pensava que revelarien els secrets del cel, però la veritat és que van revelar els secrets de la Terra. Abans mai no s'havien observat els camps, les ciutats, els rius i els boscos des d'esta posició, i la sorpresa va ser extraordinària. I per això avui recordarem una de les tragèdies més mediàtiques de finals del segle XVIII, perquè val la pena fer un poc de memòria i dedicar uns minuts a aquelles persones que ho van sacrificar tot a canvi de satisfer una passió, volar.
Tota la raó, Anna, val la pena. Diuen que s'aprèn més de les errades que dels èxits, i has comentat que van ser tragèdies mediàtiques en el seu moment. Tanmateix, el temps passa i ja no les recordem, o s'han quedat en l'oblit?
Sí. Per tant, nosaltres les recordarem. Però primer cal que ens situem. L'aerostàtica va entrar en un carreró sense eixida després de l'anomenat període heroic. És a dir, després dels primers vols en globus duts a terme entre el 1783 i el 1800. Aquells pioners de l'aeronàutica van continuar volant de forma individual, encara que no massa temps. El doctor Jeffries, per exemple, l'home del qual la setmana passada vam contar-les l'anècdota de la botella de brandy i de l'evacuació líquida, mentre travessava el canal de la Mànega des de la costa de Dover, a Anglaterra, va tornar a Boston el 1789 per a exercir de cirurgià. Pilat, el primer home que va tripular un globus aerostàtic a París, va morir als 31 anys quan també intentava travessar el canal, però enlairant-se des de França.
Parlem, Anna, que ell i el seu acompanyant figuren com les primeres víctimes de la història de l'aviació.
Sí, un succés molt tràgic que va commocionar la comunitat científica i va canviar la percepció pública dels vols en globus arreu d'Europa, perquè Pilat, com vaig dir fa dues setmanes, s'havia convertit en un heroi nacional jove i sofisticat. D'altra banda, Vincenzo Lunardi, l'italià que va revolucionar Londres, moria a Lisboa el juliol del 1806, sumit en la pobresa. I el 1809, Blanchard va patir un infart després d'un aterratge forçós a Holanda i va morir un any més tard a conseqüència de les greus ferides que va patir.
Quins drames. Per tant, podem dir que la major part dels pioners o dels primers aeronautes de la història no van tindre un final molt feliç, vaja.
No, un final gens feliç. Eren experiències úniques i molt perilloses. Aventures arriscades que moltes vegades atorgaven la fama i la glòria a canvi d'una mort heroica i prematura. Ara bé, malgrat totes les desgràcies que succeïen, van continuar fent-se algunes ascensions de tipus festiu a la ciutat de París. Espectacles com els que oferia Marie, Madeleine, Sophie, Armand de Blanchard, més coneguda com Sophie Blanchard.
O també coneguda com la viuda de Blanchard.
Una dona que es va especialitzar en focs artificials aeris.
Exercici 2. Llegeix els enunciats de la graella i relaciona'ls amb els factors clau que, segons l'expert, cal conèixer per entendre l'evolució de l'economia mundial que escoltaràs en les audicions. Tinc en compte que hi ha dos enunciats que no corresponen a cap consell.
Tens 30 segons per a llegir els enunciats de l'exercici.
Entendre els factors que condicionen el món actual és la millor manera d'estar preparats per al futur. I un dels sectors que no cessa d'innovar és el de l'economia. Escoltem ara Alfons Cornella, fundador de la revista Infonomia, que ens explica 5 factors clau que estan canviant l'economia mundial.
La primera de les dinàmiques que he observat preocupa molt i té a veure amb les distàncies entre els col·lectius socials. El món està fracturat i cal enfortir la cooperació. La diferència entre rics i pobres es fa més gran. 8 persones del món posseixen tants béns com el 50% més pobre, segons un estudi d'Oxfam. Aquesta distància, que es produïa entre països, ara es produeix cada vegada més dins dels països. Un segon factor clau en el món actual i que té una gran influència tant en termes econòmics com polítics és l'augment de la distància que hi ha entre la gent que fa feines rutinàries i la que en fa de creatives. Als Estats Units, per exemple, els comtats on es fa més feina rutinària van votar majoritàriament per Donald Trump, un fet que marca una correlació entre el tipus d'activitat professional i la tria de l'opció política. Un tercer aspecte que cal tindre en compte és com actuen els no estats. Hi ha determinades metròpolis al món que atrauen molta inversió i que són més eficients que la majoria de països. És el cas de Singapur o de Hong Kong, xicotets territoris d'atracció de talent i finances. L'especialització d'aquests territoris comença a ser notòria en països com la Xina. Estratègicament, el país necessita que la gent es quede en ciutats mitjanes i no vagi més a les gegants. I per a fer-ho, han de tindre alguna especialitat. El quart factor per a entendre l'economia del futur es troba en l'agricultura. Segurament no hi ha cap sector econòmic més tradicional que l'agricultura. I no obstant això, probablement no n'hi ha cap de més important de cara al futur. Per a alimentar 9.000 milions de persones de manera sostenible, l'agricultura s'haurà de revolucionar i es convertirà en un dels àmbits empresarials més innovadors i atractius. L'agricultura ja és un camp d'aplicació de les tecnologies més avançades, des dels drons fins a l'automatització o el Big Data. I encara hi ha una última tendència important que definirà l'economia del futur, i té a veure amb els llocs de treball. Tot i que ja ens hem acostumat a veure els robots substituint els humans en feines rutinàries, cada vegada més els veurem també en alguns treballs creatius. Ara bé, només el 5% de les feines del planeta són totalment robotitzables. Siga com siga, recomane canviar la nostra idea sobre el treball. S'acosta el moment d'aprendre a viure en l'oci, tant de manera individual com col·lectiva.
Entendre els factors que condicionen el món actual és la millor manera d'estar preparats per al futur. I un dels sectors que no cessa d'innovar és el de l'economia. Escoltem ara Alfons Cornella, fundador de la revista Infonomia, que ens explica 5 factors clau que estan canviant l'economia mundial.
La primera de les dinàmiques que he observat preocupa molt i té a veure amb les distàncies entre els col·lectius socials. El món està fracturat i cal enfortir la cooperació. La diferència entre rics i pobres es fa més gran. 8 persones del món posseixen tants béns com el 50% més pobre, segons un estudi d'Oxfam. Aquesta distància, que es produïa entre països, ara es produeix cada vegada més dins dels països. Un segon factor clau en el món actual i que té una gran influència tant en termes econòmics com polítics, és l'augment de la distància que hi ha entre la gent que fa feines rutinàries i la que en fa de creatives. Als Estats Units, per exemple, els comtats on es fa més feina rutinària van votar majoritàriament per Donald Trump, un fet que marca una correlació entre el tipus d'activitat professional i la tria de l'opció política. Un tercer aspecte que cal tindre en compte és com actuen els no estats. Hi ha determinades metròpolis al món que atrauen molta inversió i que són més eficients que la majoria de països. És el cas de Singapur o de Hong Kong, xicotets territoris d'atracció de talent i finances. L'especialització d'aquests territoris comença a ser notòria en països com la Xina. Estratègicament, el país necessita que la gent es quede en ciutats mitjanes i no vagi més a les gegants. I per a fer-ho, han de tindre alguna especialitat. El quart factor per a entendre l'economia del futur es troba en l'agricultura. Segurament no hi ha cap sector econòmic més tradicional que l'agricultura. I no obstant això, probablement no n'hi ha cap de més important de cara al futur. Per a alimentar 9.000 milions de persones de manera sostenible, l'agricultura s'haurà de revolucionar i es convertirà en un dels àmbits empresarials més innovadors i atractius. L'agricultura ja és un camp d'aplicació de les tecnologies més avançades, des dels drons fins a l'automatització o el Big Data. I encara hi ha una última tendència important que definirà l'economia del futur, i té a veure amb els llocs de treball. Tot i que ja ens hem acostumat a veure els robots substituint els humans en feines rutinàries, cada vegada més els veurem també en alguns treballs creatius. Ara bé, només el 5% de les feines del planeta són totalment robotitzables. Siga com siga, recomane canviar la nostra idea sobre el treball. S'acosta el moment d'aprendre a viure en l'oci, tant de manera individual com col·lectiva. Així acaba l'àrea de comprensió oral. Pots continuar la resta de la prova.